L'historiador Josep Antoni Pozo acaba de publicar el llibre Sota el pes de la victòria, la repressió franquista a Sabadell en la immediata postguerra. Com el títol indica, es tracta d'un estudi dels sabadellencs que van patir la repressió franquista entre el 1939 i el 1945, just després de perdre la guerra. Es tracta de gairebé un miler de sabadellencs sobre una població aleshores d'uns 50.000 habitants. Josep Antoni, molt bon dia.
Molt bon dia.
La idea del llibre he vist que neix quan tu estudies els procediments judicials sumaríssims que es van fer del 39 entre el 39 i el 80 i t'adones doncs, que a Sabadell n'hi ha prop d'un miler de casos.
Sí, bueno, específicament per aquest llibre jo he utilitzat els procediments militars judicials que feien referència a gent sabadellencs residents a la ciutat i que van ser denunciats i processats i sentenciats per fets que van ocórrer a la ciutat durant el període de la Guerra Civil. I això dona una xifra que no arriba al miler, però, en fi, déu-n'hi-do.
Sí, clar, és molt aquest miler sobre 50.000 habitants.
Sí, 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 sí. És de, bueno, és de les ciutats amb característiques similars, ciutats industrials, doncs estem, diguem-ne, a la taula més aviat alta de gent processada.
Tu fas aquest estudi primer més ampli, veus que hi ha molts sabadellencs i decideixes centrar-te en aquests casos? Te'ls poses a llegir tots?
Sí, sí, sí. Bueno, és necessari perquè si es vol fer, de fet, els procediments judicials militars, els sumaríssims, ofereixen, és una radiografia molt completa del que va passar a la ciutat durant un període determinat, perquè en els sumaríssims apareix no només les dades de la persona denunciada o processada, sinó de la persona que va denunciar, dels motius que de la denúncia, els policies que van intervenir, el jutge que va intervenir, els testimonis que van declarar a favor o en contra, en fi, la sentència, la composició del tribunal, és a dir, tot. Per tant, és una, el que m'he explicat aquests dies és una radiografia molt completa del que va passar durant un període, especialment l'any 1939-40, que és quan, diguem-ne, la repressió és més forta, i el que va succeir a Sabadell, no?
Els feixistes entren a la ciutat el 27 de gener del 39, i què passa, doncs?
Bueno, immediatament, com passava en altres ciutats, es posa en marxa la maquinària judicial de la repressió, no? I sobre la base de segurament hi havia alguns llistats que s'havien confeccionat abans de l'entrada de les forces franquistes, de gent que s'havia de detenir. I amb això i la maquinària judicial que es va mobilitzar, que portaven, diguem-ne, l'exèrcit rebel, no? Van començar de manera immediata a detenir gent, com s'explica en el llibre, i a processar-la. No?
Qui era aquesta gent? A qui detenien? A qui buscaven? I per què?
Bueno, bàsicament buscaven i detenien a la gent que consideraven desafecte, no? És evident que probablement haguessin volgut detenir a gent de primer nivell o de primera responsabilitat, però aquesta gent havia marxat de la ciutat, no? La majoria o bona part dels càrrecs polítics o de l'administració havien marxat, alguns no, havien quedat aquí a la ciutat i van ser detinguts. En un principi sembla com una cosa molt aleatòria, és a dir, és el primer que passa pel carrer i algú que fa de policia, no? Com hi va haver voluntaris que van fer de policies, doncs li semblava que era una persona que era desafecta perquè l'havia vist en alguna manifestació, en alguna acció, o vestit de milicià o el que fos, no? I el detenien.
La primera... Això passava així?
Sí, 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 això era així.
Jo crec que el Joan Carles és d'esquerres,
sí,
no sé què.
Sí, 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 sí. Bueno, una bona part dels procediments judicials que es van fer es basaven en allò que es deia el rumor públic. Jo he sentit que han dit que fulanito tal...
La seva família, el seu pare...
Sí, sí, sí. és això. També, després també hi havia una cosa com més, entre cometes, més rigorosa o més professional, no? Que era la gent que es va encarregar de fer llistats i sobretot a les empreses, no? Que es van fer moltes depuracions de treballadors, que molts dels quals també eren no només acomiadats de les empreses, sinó que també eren processats.
Ara volia parlar sobre aquestes depuracions laborals. Aquestes llistes de treballadors, suposo que deuen ser membres de sindicats o de moviments d'esquerres. Qui les feia? L'amo?
Clar, sí. Normalment eren els empresaris, directament o indirectament, a través del personal directiu de l'empresa, que elaboraven aquestes llistes de gent que anaven a parar o a la Falange o directament a la comissaria de policia. I qui estava dins d'aquestes llistes d'obrers a depurar? Doncs la gent que havia promogut la col·lectivització de l'empresa, per exemple, o que havia participat en el comitè de control obrer, o senzillament que s'havia significat, diguem-ne, del punt de vista sindical, com a, una persona reivindicativa que representava els seus companys, etc. No?
Tu dius que la burgesia sabadellenca, aquests, els fabricants o els empresaris, es van alinear amb el règim en aquest moment?
Sí, clar, incondicionalment, com totes les burgesies. Vull dir, no només no és un cas específic de Sabadell. Diguem-ne que la gent d'ordre, com es deia en aquell moment, no? És a dir, els fabricants, els industrials, els propietaris, en general, tota la gent que d'una manera o altra havia combregat o s'havia identificat política o ideològicament amb els objectius de la cruzada, aquesta gent no només es van alinear i van abraçar incondicionalment el règim, sinó que molts van participar de la repressió. I es van abraçar incondicionalment del règim, perquè el règim els hi va proporcionar una cosa que vista l'experiència viscuda, desitjaven allò fervorosament, no? Que era ordre en els carrers i disciplina en les empreses, no? I això és el que els va proporcionar el règim, el nou règim, juntament amb el fet que els hi va facilitar netejar les seves empreses, no? Netejar-les del personal que molestava.
Més dissident. Hi ha repressors locals? Hi ha algun nom, alguna figura que la gent allò tingués com a referent, diguéssim, que els podia venir a buscar, algú que liderés tot això, o era una cosa més això que deies, de més social o més de l'ambient?
No, a veure, hi ha gent que crec que el mateix alcalde Marcet referia a aquesta gent quan les seves memòries, no? Gent que estava guiada, diguem-ne, per un desig de revenja, no? Afegia també en el seu llibre de memòries gent que era, diguem-ne, obscura políticament, no? Que els seus orígens polítics tampoc eren realment addicte al glorioso Movimiento Nacional, no? Però és veritat que que hi ha un grup de gent que durant els primers dies s'apunten voluntaris per fer de policies, perquè els cossos policials oficials havien quedat desarticulats. És a dir, la policia republicana que hi havia aquí a Sabadell, quan van entrar les tropes franquistes, van desaparèixer. Només van quedar molt poca gent que van intentar oferir-se a les noves autoritats per continuar fent de policies, no? Però la majoria van marxar per por a les represàlies, no? Aleshores, per cobrir aquest buit, hi va haver tota una sèrie de gent que es va apuntar voluntària per fer de policies. I aquesta gent va fer durant tot l'any 39 fins que, diguem-ne, van cessar o els van cessar com a policies. Van ser els que van detenir la immensa majoria de la gent que van processar. Per dir noms, bueno, hi ha un que es va distingir especialment, una persona que es deia Marcelino Sánchez, que va ser un dels policies d'aquests voluntaris que va fer més detencions i que es va distingir molt per el número de detencions que va fer, no?
Quan els detenien, què passava després?
Bueno, quan els detenien, començava realment el procediment sumaríssim, és a dir, un sumaríssim començava quan per una detenció o per una actuació d'ofici de la policia. Aleshores, la persona era portada a la comissaria, se li feia un atestat policial, immediatament anava a la presó i quedava sota la jurisdicció del jutge militar. A partir d'aquest moment, era l'autoritat militar la que portava, diguem-ne, tot el procediment, tot el procés, fins a la sentència, fins a l'execució de la sentència, no? Aleshores, la instrucció, el jutge, recabava informació sobre la persona que tenia sota la seva custòdia a la presó, no? I aquí entrava els informes que s'elaboraven des de l'Ajuntament, des de la Falange i des de la Guàrdia Civil, no? Que, diguem-ne, aportaven informació. Moltes vegades, com deia abans, sobre la base del rumor públic, mm-hmm. perquè a vegades ni tan sols es citaven les fonts. És a dir, no havia cap interès fins i tot per contrastar que la persona que estava a la presó doncs havia fet tal o qual cosa, no? O se l'acusava de tal o qual delicte, entre cometes, perquè hi havia un testimoni que deia que l'havia vist o que tal igual, no? Sinó que moltes vegades era... jo he sentit pel carrer que es deia que tal, no?
Hi ha sabadellencs condemnats a mort?
Sí. Sí, sí, van ser 18, si no recordo malament, 18 que van ser de 26 condemnes a mort, es van complir 18.
Com es justificava això? Per què? Què va passar en aquests casos?
Bueno, en aquests casos la majoria, no tots, se'ls hi va acusar diguem-ne, la tipificació del delicte de rebel·lió militar, el grau màxim.
El grau més alt.
Sí, de rebel·lió militar o adhesió a la rebel·lió militar, que era les penes que comportaven la pena de mort o la reclusió perpètua, no? Aleshores, en molts casos, però no en tots, en molts casos, els condemnats a mort estaven associats a allò que es deia els delictes de sang. Però jo he vist els sumaris i, en fi, no he fet una tasca de detectiu perquè tampoc era la meva funció, però puc assegurar que qualsevol persona que llegeixi el sumari d'alguns dels condemnats a mort, del que hi ha en el sumari, el que no hi hagi no ho sé, però el que hi ha en el sumari no garanteix que la persona que va ser afusellada fos precisament la persona que va cometre suposadament el delicte pel qual se li condemnava, no?
De tots els casos, aquests 900 casos, o més de 900 casos que cites o que has estudiat, en el llibre en destaques alguns de singulars. Per què tenen aquests casos? O si vols posar algun exemple? O...
Bueno, és això que acabo de dir. És a dir...
Casos d'injustícia flagrant,
sí,
diguéssim.
Sí, 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 perquè és a dir, no es dedueix de lo que ve en el sumari, no es dedueix que la persona fos la que realment va cometre el delicte, no? Llegint el sumari... només. Per exemple, per posar un cas que segurament molta gent de Sabadell coneix o ha sentit parlar del Lino, no? Un militant d'aquests que en deien d'acció, el que se li acusaven d'haver comès 200 assassinats a tota la comarca. Doncs un dels assassinats pel qual va ser condemnat a mort, jo crec que és impossible que el fes. Impossible, perquè no vivia a Sabadell i, a més, on vivia, en el seu poble, a Sant Homer, a Múrcia, en el moment que es va cometre aquest assassinat aquí a Sabadell, el front estava a punt de... És a dir, la línia de front estava a punt de tancar tota la, la zona del Llevant. Vull dir, és inversemblant que algú, després de viure fa mesos fora de Sabadell, participés en una cosa, un acte d'aquest tipus i s'arrisqués a, jo què sé, a que fos detingut per les tropes franquistes, no? Vull dir, és que ni tan sols en aquest cas, que sembla que podien haver, no sé, trobat més casos, no?
De, sí,
per inculpar-lo. Exacte. Doncs fins i tot ni en aquest cas. Vull dir, és, jo crec que en el fons no interessava tant o no era tan important trobar els autors dels suposats delictes, que també seria discutible, però per utilitzar, diguem, la terminologia, no?, del moment, el que no es buscava tant trobar els autors com escarmentar la gent, amedrentar la gent. És a dir, que tothom tingués clar que si se'n sortien del que estava més o menys establert, no? Que totes aquestes idees dissolvents de que el món es pot organitzar d'una altra manera, la societat es pot organitzar d'una altra manera, totes aquestes idees s'havien d'abandonar perquè podien comportar el que estava passant. Vull dir, és més també aquesta idea que es vol introduir la gent, no tant si el trobàvem bé, no? Però, vull dir, però era sobretot escarmentar la gent.
I s'aconsegueix? Com queda la ciutat després,
sí,
d'aquest període?
Sí, clar. Bueno, hi ha molta gent, fins i tot avui en dia, que ens trobem, i jo m'he trobat, i segur que tothom s'ha trobat, que dels temes aquests de la guerra l'avi no en parlava, no? O l'àvia no en parlava, perquè, bueno, sempre que se'n parlava d'això, ell deia que no volia parlar. Això hi ha moltes... converses amb la gent avui en dia, que de fet jo he parlat amb gent que, bueno, m'interessava, perquè hi havia algun cas d'algun familiar que m'interessava aprofundir una mica o contrastar alguna informació i tal, i de fet en sabia jo més del seu familiar que el propi familiar. Vull dir, perquè hi va haver com una la gent tenia necessitat de no parlar com un mecanisme d'autodefensa, per sobreviure, no? Perquè realment no només és la qüestió de la repressió directament, que també i sobretot, evidentment, però és que hi van haver situacions molt difícils, de molta misèria, de molta fam, i a la gent no li ve de gust recordar segons quines coses, no?
És això el que volies denunciar, aquesta arbitrarietat? Si és que volies denunciar alguna cosa, ara potser aquí m'he aventurat. Vull dir, el motiu del llibre era denunciar aquesta arbitrarietat, aquesta injustícia, aquest canvi que es va produir a la ciutat?
No, jo crec que...
O fer testimoni d'aquestes persones?
Jo crec que és necessari... hi ha una necessitat general, que la que jo em puc apuntar, no? Que és en un moment en què hi ha un cert revisionisme històric, en el sentit de voler plantejar que el franquisme fou una etapa de desenvolupament econòmic i de progrés i que, bueno, tampoc va anar tan malament a la gent, bueno, és posar la realitat. I la realitat sobre la base dels fons documentals treballats i estudiats, no? I jo crec que en aquest sentit els fons documentals que hem treballat per fer aquest llibre és probablement és la novetat, i és el que a mi em movia a fer-ho, perquè no hi ha molts llibres que parlin de la repressió franquista en la immediata postguerra que tinguin com a referència aquesta base documental, que és, insisteixo, és aquests fons documentals que proporcionen els procediments judicials militars. Són una radiografia, vull dir, no es pot parlar de la repressió ni a Sabadell ni en llocs si no veus això, no? I no hi ha, bueno, jo no conec llibres de ciutats semblants a Sabadell en què s'hagi treballat aquestes fonts. Crec que obre una via i espero que segurament molta gent farà això mateix referit al seu municipi, no? I jo crec que si això es fa, es posarà negre sobre blanc, doncs el caràcter de la repressió, que va ser una repressió classista i que va tenir elements de revenja social.
En aquest llibre, Sota el pes de la victòria, la repressió franquista a Sabadell en la immediata postguerra, ja es pot trobar a les llibreries. Ha escrit el Josep Antoni Pozo. Moltes gràcies per aquesta feina, per haver-lo vingut a presentar aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Encantat.